Catalunya Informació.
Bon dia, és la una. Aquest estiu, les piscines privades d'hotels, càmpings o comunitats de propietaris que funcionin com a refugis climàtics per a tothom podran reomplir-se. El govern està explicant ara els detalls d'aquest nou decret, que ja us vam avançar aquest cap de setmana. A més, estableix consums màxims per plaça en establiments turístics i un nou règim sancionador amb multes de fins a 150.000 euros pels municipis. Israel respondrà a l'atac iranià de dissabte, tot i que no ha donat detalls de com ho farà. Avui es reuneix de nou el gabinet de guerra israelià, on es podrien concretar els objectius. L'Iran avisa que hi haurà represàlies molt dures i doloroses si torna a ser agredit i tanca preventivament les instal·lacions nuclears. Ofensiva diplomàtica d'Israel perquè la comunitat internacional sancioni l'Iran i posi la Guàrdia Revolucionària Islàmica a la llista d'organitzacions terroristes. El Congrés dels Estats Units podria desencallar aquesta setmana el paquet d'ajuda a Ucraïna, que també bloqueja el d'Israel. Salvador Illa serà el primer compareixent a la comissió del Congrés sobre el cas Koldo. El líder del PSC i exministre de Sanitat ha declarat dilluns a la tarda en el marc de la investigació de la possible compra fraudulenta de mascaretes. La llista pactada entre el PSOE i els seus socis inclou també l'exministre José Luis Ábalos, la presidenta del Congrés, Francina Armengol, i la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso. Rescaten 47 migrants en tres embarcacions que han arribat de matinada a les illes de Mallorca i Formentera. Amb aquestes ja són més de 700 les persones que han desembarcat a les Illes Balears des de principis d'any, la majoria magribins i subsaharians. L'Audiència de Barcelona obliga el jutjat de Badalona a investigar què va passar en la reducció policial d'un home amb esquizofrènia que va morir després de rebre 6 descàrregues d'una pistola Taser. El jutge d'instrucció ho va arxivar sense prendre declaració a cap testimoni. Més de 170.000 alumnes de 6 de primària i quart d'ESO estan fent aquest matí les proves de competències bàsiques. Hauran de mostrar els coneixements que tenen en llengua catalana, matemàtiques, anglès, castellà, ciències i tecnologia. I la poeta mallorquina Antonina Canyelles ha guanyat el Premi Jaume Fuster 2024 que atorga l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana. La seva obra punyent i provocadora, un dels llibres més reconeguts, és l'antologia de poemes Putes i consentits. Els esports.
El Barça vol tornar a jugar unes semifinals de la Champions 5 anys després. Els blaugranes tenen l'opció d'aconseguir-ho si aquest vespre eliminen el PSG a la tornada dels quarts de final d'aquesta competició. El partit començarà a les 9 i el podreu seguir en directe a la DTDT de Catalunya Ràdio. També avui es juga el Borussia Dortmund Atlètic de Madrid. A l'anada van guanyar els madrilenys 2-1. I el Barcelona Open de tenis avui debuta Rafa Nadal davant l'italià Cavoli. També s'estrenen avui Rublev i Cameron Norrie.
I el temps, migdia i tarda amb sol, al sud i a gran part de l'oest, cauran ruixats locals a les comarques de Girona i Barcelona i també a la Vall d'Aran. Vent fort de mestral a les Terres de l'Ebre i tramuntant al nord de l'Empordà, excepte la Costa Daurada i de l'Ebre, baixaran arreu les temperatures màximes. És la 1:04.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
El govern ja ha aprovat el decret que avançàvem el cap de setmana que permetrà que aquest estiu les piscines privades d'hotels, càmpings o comunitats de propietaris que funcionin com a refugis climàtics es puguin reomplir. Els ajuntaments podran decidir quines piscines poden fer d'espais per refugiar-se de les temperatures extremes que es preveuen. És el que està explicant ara mateix el govern, ho diu l'endemà de confirmar-se que també hauran d'actualitzar per primer cop en 30 anys els plans de prevenció i extinció d'incendis per la sequera i el canvi climàtic. De fet, la companyia Endesa també ha presentat avui el full de ruta de vigilància que fan els boscos per on passen les seves infraestructures elèctriques. Vigilància vigilància amb helicòpters i drons per tenir cura de l'estat de la xarxa i fer tales selectives de totes aquelles masses vegetals que creixen especialment a prop de les línies. Sabrem com de nerviosos o no estaven els nois i noies de sisè de primària i quart d'ESO que avui han començat les proves de competències bàsiques que corresponen al final de cada cicle. Els avaluen de català, castellà, anglès, matemàtiques i medi natural, unes proves que, recordem-ho, es fan en el context dels mals resultats que va reflectir l'últim informe PISA. Durant aquest Catalunya al dia també anirem a l'Hospitalet de Llobregat per conèixer un home que, després de viure 18 anys al carrer, ha aconseguit deixar la intempèrie i dormir sota cobert gràcies a la Fundació Arrels, que actualment dona allotjament a unes 300 persones a Barcelona. I sabrem, de passada, com funciona la xarxa de psicòlegs solidària que està funcionant a Girona per les persones ateses per Càritas que necessiten teràpia per problemes de salut mental. També entrarem a la cova dels Muricecs, al Pallars Jussà, on hi ha una de les colònies de ratpenats més importants de Catalunya, una espècie en perill d'extinció. És una cova que ha estat 17 anys tancada i que a partir d'ara doncs s'obre per investigadors, però també s'hi faran visites guiades. Al Catalunya al dia el fem en Quim Balaguer, en Nil Vi, en Dani Jiménez i els serveis informatius i tècnics territorials de Catalunya Ràdio. Comencem.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
Com us deia, aquest estiu les piscines privades d'hotels, càmpings o comunitats de propietaris que funcionin com a refugis climàtics per a tothom podran reomplir-se. Les pluges del mes de març han situat les conques internes al 18%, però la situació continua sent molt delicada i en emergència està prohibit reomplir la resta de piscines privades, excepte les que serveixen per la pràctica de l'esport federat, la pràctica esportiva federada. Doncs tot això és el que s'està explicant en aquesta roda de premsa posterior a la reunió del Consell Executiu. Hi tenim la Montse Poblet. Montse, bon dia, explica'ns-ho. No, sentim a la Montse Poblet, que és ara mateix al Palau de la Generalitat, on s'està fent encara aquesta roda de premsa. Està parlant la portaveu Patrícia Plaja, explicant els detalls del que, de fet, avançàvem ja al cap de setmana. Montse Poblet, aquest decret que acaba d'aprovar el govern, explica'ns exactament què és el que preveu. Montse, bon dia.
Doncs sí, aquest decret que acaba d'aprovar preveu la creació d'un cens de refugis climàtics on els ajuntaments podran incloure tant les piscines públiques com les privades que s'obrin a la ciutadania en les mateixes condicions que les piscines municipals. En cada cas, caldrà definir qui paga el socorrista, si es cobra o no entrada o les condicions dels vestuaris. La portaveu Patrícia Plaja parla d'alguns dels requisits que hauran de complir.
Aquestes piscines, que seran censades com a refugi climàtic, podran reomplir-se en les quantitats indispensables per garantir la qualitat sanitària de l'aigua, sempre, això sí, que s'apliquin mesures d'estalvi addicionals que compensi l'aigua que s'utilitzi.
El decret també posa límit al consum d'aigua per plaça hotelera, de manera que sigui l'equivalent al consum de qualsevol ciutadà català. En situació d'excepcionalitat, 115 litres per persona i dia, 100 en emergència 1 i 90 en emergència 2. Els ajuntaments seran els encarregats de controlar-ho i de multar si algú es passa dels límits permesos. I el decret també flexibilitza les sancions per consums excessius als municipis. S'eliminen les multes pels danys causats i només se sancionarà per gastar més aigua de la permesa. A més, es permetrà el pagament fraccionat i les sancions s'aplicaran segons els consums trimestrals i no els mensuals per poder veure si les mesures adoptades o les obres fetes tenen efectes o no.
Montse, també s'han pres decisions que afecten les desalinitzadores mòbils, aquelles pagades per hotels o altres negocis, oi?
Sí, el que fa el decret és posar ordre a una realitat que fins ara no s'havia previst. Com que aquestes desalinitzadores les pagaran particulars, no se'ls aplicaran les restriccions generals de consum i s'hauran de fer servir pel manteniment d'una activitat econòmica i dels llocs de treball que van lligats a aquesta.
Gràcies, doncs, a Montse Poblet. Bon dia.
Bon dia.
Doncs amb aquesta extrema situació de sequera, això fa també que Endesa intensifiqui aquest any la campanya de cada estiu de revisió i control de les línies elèctriques, especialment les que estan en contacte amb boscos o vegetació. Quan es detecta un punt calent, s'actua immediatament per evitar que pugui derivar en un incendi. Anem cap a Terrassa, on avui és el centre on han començat a donar-se aquestes explicacions. Marta Vallès, bon dia.
Hola, bon dia.
En què consisteix aquesta campanya?
Es treballa des de diferents àmbits per garantir el bon estat de tota la xarxa elèctrica i evitar d'aquesta manera que el que s'anomena punt calent, que vol dir que és un lloc on la temperatura puja força més del que seria habitual i que, per tant, hi ha alguna incidència, doncs bé, que això pugui generar un posterior incendi en cas que es trobi en una zona amb vegetació que pugui cremar. És un any complicat i per això s'extremen les mesures. Francesc López és el responsable de la xarxa d'alta tensió d'Endesa a Catalunya.
Ens trobem en un any de molta sequera, on hi ha una extrema preocupació i estem ben coordinats amb els agents rurals per quan ells declaren les situacions d'emergència dels plans alfa i nosaltres canviem l'explotació de les nostres línies per tal d'adequar-nos a aquest risc del risc d'incendi que pot esdevenir, sobretot un any com aquest, amb tanta sequera i aquestes temperatures tan altes.
Això què vol dir? Doncs suposa que no es fan de manera automàtica les reconnexions de les línies elèctriques on el risc declarat per als agents rurals és alt o molt alt. Aquesta reconnexió no es farà en aquesta situació fins que s'esbrini la causa del tall de subministrament que hi hagi pogut haver. La campanya té tres eixos d'actuació.
L'activitat pròpia de Talaia Esporga, que s'encarreguen de mantenir la vegetació allunyada de les instal·lacions, dels cables en tensió. L'altre eix és les revisions heliportades, aquestes que avui estem veient, que estem sentint de fons, que són unes revisions on portem càmeres d'alta definició i una càmera termogràfica que ens permet evitar els possibles punts calents. I l'altre són les revisions que fem a peu, que també porten drons, que també tenen aquesta tecnologia d'alta definició. Podem mesurar com està la vegetació respecte a les nostres instal·lacions.
Dels 100.000 quilòmetres de línies elèctriques que hi ha a Catalunya, la meitat són aèries i, per tant, estan d'alguna manera en contacte amb zones de bosc o amb vegetació. És una campanya, la d'aquest estiu, que suposa una inversió de 20 milions d'euros.
Gràcies, doncs, Marta Vallès. Bon dia.
Bon dia.
Rebuig de l'Associació de Línies Aèries al Pla de la Generalitat per reformar l'aeroport de Barcelona. L'organisme que plega les companyies que operen el 85% del trànsit aeri a l'Estat qualifica de pedaç la idea de canviar la configuració de pistes només a l'estiu, Joan Garcia.
I el seu president, Javier Gándara, descarta també que a aerolínies que ara volen a Barcelona els interessi anar a Girona o a Reus.
Cuando una compañía aérea, sea el modelo de negocio que sea, pues tiene unos slots históricos, no se lo puede echar. Es mejor tener un supuesto de partida de cuál es la situación real y no simplemente un supuesto de partida irreal que dice no hace falta ampliar el Prat porque el tráfico punto a punto se puede ir a otros aeropuertos. No se va a ir y entonces es mejor realmente pues admitir el problema en su complejidad en vez de hacernos trampas al solitario.
L'Associació de Línies Aèries defensa l'ampliació del Prat d'Aena, que passa per allargar, recordem-ho, 500 metres, la pista més pròxima al mar en direcció a l'Estany de la Ricarda. Assegura que no comportaria problemes de soroll als habitatges.
Aquestes aerolínies, Joan, preveuen un any de rècords a l'hora de volar, però han parlat de quins efectes pot tenir la inestabilitat al Pròxim Orient?
Sí, han dit que només volaran a llocs que tinguin totes les garanties de seguretat. Per cert, EasyJet aquest migdia ha suspès els vols a Israel fins a finals d'octubre. Sobre si l'encariment del petroli pot fer que volar surti més car, les companyies tenen assegurat, han dit, el preu del querosè a un o dos anys i no es preveu, per tant, un impacte a curt termini. A Barcelona, per aquest estiu, hi ha 41 milions de places programades. És un 16% més que l'estiu passat.
Reduir el consum de residus que es genera és el tema central del primer dia del Congrés Anual sobre Reciclatge i Gestió de Residus, el Waste in Progress, que es fa a Girona i que ja arriba a la 6a edició. De fet, avui s'hi ha presentat una iniciativa pionera al món i que arriba de Suècia. Anem, doncs, cap a Girona. Núria Pereira, bon dia.
Bon dia, Marta.
A Suècia, em deies que hi tenen el primer centre comercial, atenció, que només ven productes reciclats. Què us han explicat?
Doncs sí, mira, és un centre comercial, com el que tots ens podem imaginar, que es diu Retuna, però en lloc de tenir botigues on es venen productes nous, el que s'hi venen són productes reciclats, reutilitzats, reparats, i s'hi pot trobar de tot, roba, ordinadors, objectes per la llar, bicicletes... El projecte és una iniciativa público-privada. Es troba a una hora en cotxe d'Estocolm i està al costat d'una planta de reciclatge, on els ciutadans hi porten els productes que ja no volen. Aquesta planta de reciclatge facilita els productes als botiguers. El centre comercial va obrir l'any 2015 amb molt èxit, en una època en què, segons l'assessora del projecte, Ann Bergstrom, ningú parlava de reciclar o del que es coneix com a economia circular, que es basa en reparar i reutilitzar.
El 2015 no es parlava d'economia circular, però la crisi era allà. Ningú donava respostes o parlava sobre com calia encarar el futur. Tothom parlava del problema, però havíem de parlar sobre com hem de viure, com hauríem de viure. Des d'aquell dia parlem de vides sostenibles, de compres sostenibles...
Sustainable lifestyle, sustainable shopping...
El projecte s'ha presentat en la 6a edició del Congrés de Reciclatge que es fa aquí a Girona, on també s'ha alertat de la importància de les properes eleccions europees, si es vol que la protecció del medi ambient, diuen, continua sent una prioritat. La secretària general de la Xarxa Internacional de Regions i Municipis, ASR+, François Bonnet, admet que la Unió Europea està deixant de prioritzar la defensa del medi ambient per l'amenaça de la guerra i per això fa un crit d'alerta.
El meu missatge és, si us plau, voteu bé a les eleccions europees perquè, al cap i a la fi, ha estat el precursor de la protecció del medi ambient. Von der Leyen va ser escollida fa 5 anys arran del Green Deal. No ens hem de rendir en aquest sentit.
Durant la sessió d'avui s'ha destacat, a més, que Girona és una de les ciutats catalanes que més recicla.
Gràcies, doncs, Núria Pereira. Bon dia.
Bon dia.
És un quart i un minut de dues. Aquesta hora, un cop d'ull a la situació general del trànsit i també el transport públic. Mariluz García, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs pel que fa a les carreteres, ara en general una situació força tranquil·la després d'un matí en què hi ha hagut múltiples accidents. Ja s'ha pogut normalitzar la carretera nacional 340 a l'altura de Vilafranca, on hi ha hagut l'últim accident en sentit nord en què hi ha hagut una persona ferida greu arran d'una topada entre un camió i un turisme. Ara la situació ja normalitzada en aquest punt i a Barcelona, a la Ronda Litoral, hi ha algunes bosses de lentitud des de Diagonal Mar fins la Barceloneta en direcció Llobregat, de forma intermitent, i en sentit contrari, en direcció al Nus de la Trinitat, també hi ha circulació lenta entre l'enllaç amb Gran Via i la sortida del Bon Pastor. També s'està fent ara una retenció molt curta a la Ronda de Dalt, a l'altura de Vallcarca, en direcció al Nus de la Trinitat. Més informació al punt de les dues.
I ens queda el temps, la crònica meteorològica, la previsió per les pròximes hores amb en Francesc Mauri.
Sí, i tarda amb tramuntana i mestral als dos extrems de Catalunya. Un vent del nord-oest que mantindrà el termòmetre és l'excepció fora dels valors normals a la Costa Daurada i Costa de l'Ebre, fregant els 25. A la resta es normalitza. Tarda amb temps insegur a les comarques del nord de Barcelona, gran part de la Gironina, estret de l'Alt Empordà, on no es descarten alguns ruixats febles i de caràcter irregular, també cap a la Val d'Aran, amb cota de neu que baixa cap als 1.200 metres. En canvi, més sol a ponent i al sud.
Catalunya al dia. La informació de quilòmetre zero.
L'Audiència de Barcelona obliga el jutjat de Badalona a reobrir el cas i a investigar què va passar en la reducció policial d'un malalt esquizofrènic que va morir després de rebre 6 descàrregues d'una pistola Taser. En un dels casos que ha presentat en el seu informe anual, l'organització, aquest és un dels casos, volia dir, que ha presentat l'organització de la defensa dels drets humans Irídia. Ho han fet el Col·legi de Periodistes de Catalunya, Barcelona, Maria Núria Rebella, bon dia.
Hola, bon dia.
La pregunta ara és què passarà, perquè aquesta mort va tenir lloc el novembre de l'any 2021.
Doncs com que l'Audiència és un òrgan superior, el jutjat de Badalona pot esmenar la decisió del jutge instructor. De fet, en la seva interlocutòria, els magistrats asseguren que es va arxivar de manera prematura i sense practicar totes les proves i declaracions per aclarir què va passar. Els metges forenses van assegurar que la víctima havia consumit droga i això, amb les descàrregues de la Taser, podia haver contribuït a la seva aturada cardíaca. La germana de la víctima, a Norris, no s'explica per què el SEM es va quedar al carrer i no va intervenir.
Sentimos mucha impotencia. Mi madre llamó a emergencia para que ayudaran a mi hermano. Acabo escuchando cómo le daban muchas veces con la taser. A todo esto no la dejaban entrar en casa.
Anaïs Franquesa, directora d'Irídia, ha tornat a demanar un mecanisme independent de control de les intervencions policials, ja que els protocols existents no s'apliquen.
La Generalitat té un protocol per persones que han patit agressió i, evidentment, mort per part de cossos policials. És que no coneixem ni un sol cas en què s'hagi aplicat.
Irídia, el 2023, va litigar 56 casos en els quals hi havia 156 agents o funcionaris encausats. En un 40% d'aquests procediments hi ha un component racista.
Conflicte obert entre l'Ajuntament i el sindicat de la policia local de Cunit, que s'acusen mútuament de la falta d'efectius al carrer. Durant aquests últims dies, les baixes d'última hora d'alguns agents han fet que, en alguns torns, doncs, no hi ha hagut ni una patrulla al carrer en aquest municipi que té 16.000 habitants. Montse Gené Riba, bon dia.
Hola, Marta, bon dia.
Es tracta d'una protesta encoberta dels agents per reivindicar que s'amplien els efectius de la policia local, pregunto.
Bé, l'Ajuntament insinua que és així, sense dir-ho obertament, però el sindicat de la policia local ho nega. En alguns torns hi ha hagut alguna baixa d'última hora d'algun dels tres policies que fan falta perquè una patrulla pugui sortir al carrer. Dos policies que van al cotxe i un que es queda a agafar les trucades dels ciutadans. En algun cas tan recent com aquest cap de setmana, el portaveu del sindicat de la policia local, Toni Baeza, denuncia que no s'ha pogut assistir a un requeriment.
El dissabte va haver un accident i no hi havia patrulla per anar. Si això no és inseguretat, no sé què és inseguretat. Fins ahir no hi havia una patrulla al carrer.
I la resposta del regidor de Seguretat, Xavier Lorenzo, és que fins que al juny no es dotin les dues noves places convocades i s'agafin quatre interins més, la solució poden ser les hores extres i el reforç que ofereixen els Mossos d'Esquadra.
Sí, cotxe de policia sempre hi ha. Serveis que requereixen actuacions hem de tirar de Mossos. Aquesta setmana, afortunadament, no vam tenir cap incidència, però la instrucció és demanar el reforç amb Mossos.
Aquest regidor de Seguretat insinua que tantes baixes d'última hora poden no ser casuals.
És el meu pensament, però jo puc pensar una cosa i està equivocat. No, jo entenc que és una de les fórmules que ells tenen per poder dir que estan incòmodes o estan d'acord.
El sindicat policial nega que sigui una protesta encoberta.
Si no hi ha plantilla i no es pot cobrir el servei, és perquè no hi ha plantilla, perquè la gent, si es posa malalta, es posa malalta. Això no s'ho inventa, és la baixa, la rata un metge.
Aquesta incomunicació entre el cos policial i l'Ajuntament diuen que arrenca del desembre, quan es van fer arribar a l'Ajuntament unes demandes que el regidor creu que van ser contestades i el sindicat diu que no.
Però, clar, és una situació de bloqueig molt complicada perquè no hi ha diàleg. Nosaltres els fem oferiments, sí, ells ens envien un comunicat, se'ls contesta i d'aquesta contesta no tenim retorn.
És que no ens van fer cap contraproposta. No, això no ha arribat, jo no l'he vist.
De moment hi ha una mediació en marxa en aquest conflicte laboral.
Els agents rurals investiguen l'origen de l'incendi que aquesta nit ha cremat prop de 5 hectàrees a l'espai natural de l'Estany d'Ivars i Vilassana, al Pla d'Urgell. Tot indica que l'ha provocat algú de forma intencionada o accidental i que s'ha propagat ràpidament perquè a la zona del parc i on ha començat hi havia aquell borrissol que hi ha ara dels pollancres, que a més de fer nosa, diguéssim, als ulls i a la gola, és molt inflamable. Lleida, Estela Bussom, sobretot ha cremat canyissar on, em deies, nidifiquen espècies d'ocells protegides.
Bon dia, Marta. Sí, la superfície cremada és una petita part de tot el canyissar que hi ha a l'Estany, però en tot cas és un hàbitat important a la zona perquè hi fan els nius ocells protegits com l'obús, carla de canyar o l'arpella. També es pot haver perdut alguna posta d'ànec collverd o polla d'aigua i alguna tortuga que hagi quedat atrapada pel foc. Ho explica Rafael Rocaspana, director tècnic de l'Estany d'Ivars i Vilassana.
És important per les espècies que viuen al canyissar per nosaltres, que fan els nius i viuen al canyissar. Per tant, bueno, això és el pitjor dany i això, doncs, bueno, tardarà que recuperi aquest canyissar, jo sé, un parell o tres d'anys.
També han cremat marges agrícoles i alguns arbres. El foc va començar poc abans de les 9 del vespre a la zona del pàrquing de Vilassana i a la mitjanit els bombers ja l'havien controlat. Segons el cap dels agents rurals de Lleida, Llorenç Ricou, la causa humana és clara.
Nosaltres considerem que la principal hipòtesi que ha pogut provocar aquest incendi està al darrere el factor humà, que ha aprofitat la propagació que provoca el borrissol del xop, més les canyes que estaven molt disponibles per la calor que hi ha hagut aquest cap de setmana.
Els agents rurals recorden que aquesta època a les zones forestals de Ribera cal anar molt en compte amb el borrissol perquè crema molt ràpid.
6 minuts i arribarem a 2:15. Marxa enrere de l'Ajuntament de Tarragona en les zones blaves i verdes dels aparcaments de l'entorn de l'Hospital Joan 23. 3 mesos després de pintar-les, ara en transformarà 600 en zona taronja, que tenen preus de fins a 1 euro al dia. Això després de les crítiques de veïns i comerciants i que els espais estiguessin gairebé sempre buits. Per tant, marxem cap a Tarragona. Manel Sastre, bon dia.
Hola, Marta, bon dia.
I se sap quan es farà efectiu aquest canvi?
Doncs mira, molt aviat. La decisió es prendrà, de fet, via decret d'alcaldia aquesta mateixa setmana. Els pròxims dies es repintaran els espais pròxims al centre hospitalari. Són més de la meitat de les 1.100 places que al gener es van passar de zona gratuïta a zona blava i verda. La majoria de dies, les places, però, com deies, estan buides o amb una ocupació molt baixa i molt criticades pels veïns i usuaris de l'hospital. Cap membre del govern ha volgut fer declaracions. Això sí, diu que han d'acabar de concretar els detalls de la reversió, que ahir a la tarda, de fet, avançava des de l'oposició Esquerra Republicana. El portaveu d'aquest grup ens deia aquest matí, Xavier Puig, que l'acció es fa bàsicament per interessos partidistes, electoralistes, i demostra que no feien cap falta.
No esperaven el nou calendari electoral. Han vist que la gent percebia que això era el contrari del que havien estat dient en campanya electoral a les municipals i que, per tant, podria tenir un vot de càstig, i és per això que estan desfent les decisions preses. Nosaltres farem pressió perquè reverteixin totes les altres places, les moltes altres places que falten a l'entorn de Joan 23 i Parc Sant Colí.
Els veïns diuen que no han rebut cap mena d'explicació. Recorden que, contràriament al que diu el govern, cap de les accions que s'han fet es feien per beneficiar-los. Jordi Miguel és el president de l'Associació de Veïns de Parc Sant Colí.
Al final, aquesta marxa enrere, l'únic que ve a demostrar és que era una equivocació, que no era necessària. Tornem al punt de partida, amb l'única diferència és que fa 3 mesos els veïns podíem aparcar tranquil·lament i gratuïtament i ara hem de pagar per poder aparcar a casa nostra.
A més, molts veïns van pagar també una taxa de 120 euros anuals per poder aparcar a les zones verdes a preus més assequibles que ara volen recuperar.
Doncs aquesta serà una altra lluita. Gràcies, Manel, bon dia.
Bon dia.
I a Tortosa, l'Ajuntament enderroca les últimes 3 cases que quedaven dempeus a la plaça de l'Absis, al vell mig del centre històric. En les últimes hores, el consistori les ha declarat en ruïna i amb aquestes ja són 7, o amb aquests, els immobles que s'han enderrocat des del mes de gener. Anem a Tortosa. Jordi Barranca, per què les tiren a terra?
Bon dia, Marta, sí, així és. Els 7 habitatges eren de propietat municipal. Tot comença el mes de gener, quan un incendi en un dels immobles va acabar afectant a 4, que són les primeres que s'han enderrocat. La setmana passada, però, una esquerda també va afectar una de les altres cases que continuava dempeus. Jordi Jordan és l'alcalde de Tortosa.
Lo que ha passat durant estos últims dies és que precisament quan s'estaven fent estes obres, no, d'enderroc de les 4 primeres cases i concretament a la número 19, van veure que va acabar afectant lo que era la casa del número 21 de Costa de Capellans i que, per tant, de manera urgent també s'havien d'acabar enderrocant.
En un principi, segons l'avantprojecte de l'anterior equip de govern, en aquest punt s'hi havien de construir diversos apartaments, una opció que ara per ara sembla que es descarta. La sorpresa per part de tothom ha estat la nítida visió que hi ha de dos elements importants del patrimoni de la ciutat, com són el castell de la Suda per una banda i la catedral per l'altra.
En funció, no, de totes les variants, acabarem valorant quines són les accions, no, que es poden desenvolupar en este lloc tan simbòlic de la nostra ciutat, però en tot cas el que és evident que passarà per la connexió entre el barri del Castell i el barri de Sant Jaume i, per tant, recuperant, no, l'antiga ronda que connectava tota aquesta zona.
El cost total de l'enderrocament de les 7 cases s'enfila fins als 250.000 euros.
I Salou, el tarragonès, recupera la varietat de raïm pàmpol girat que es va deixar de conrear al país als anys 60. En Ricard Buigas, d'on l'han tret, si s'havia extingit?
Doncs d'una finca d'investigació etnològica d'Alcalá de Henares, a Madrid. L'Encín, que és així com s'anomena, té una de les col·leccions de varietats de vinya més importants d'Europa. El més curiós del cas és que aquests ceps provenen d'una mostra mare del Camp de Tarragona, que va ser traslladada a Madrid l'any 1975 des de l'estació etnològica de Reus. Bé, l'INCAVI, l'Institut Català de la Vinya i el Vi, ha gestionat la seva transferència fins a Salou.
I se n'han plantat gaires?
Doncs sí, mira, per ser concrets, 217 han plantat els ceps al parc del Pla de Maset, un solar de titularitat municipal, que antigament era una zona de conreu. L'alcalde Pere Granados diu que és una manera de recuperar la història i el patrimoni paisagístic que va caracteritzar Salou durant els segles XVIII i XIX, abans de l'arribada dels grans complexos hotelers.
Recuperem
una part de la història de Salou molt important, com és el cas de l'economia agrícola i en concret el que seria la vinya. No? A Salou hi havia doncs, la pràctica de l'agricultura de la vinya i també de l'olivera i d'altres varietats.
Ara la Facultat d'Enologia de la Universitat Rovira i Virgili s'encarregarà de supervisar el cultiu. Esperen poder fer la primera barema d'aquí a 3 o 4 anys. Ara l'Ajuntament treballa per trobar ceps d'una altra varietat que es conreava també aquí a la zona, l'anomenat escanyagossos, per plantar-ne a la mateixa àrea de conreu.
I el nostre clic del dia és per al rèptil exòtic de grans dimensions, el barà, que els agents rurals han capturat prop del barri de la Catalana, a Sant Adrià de Besòs. L'alerta sobre la presència doncs, l'han donada en una circular en un grup de WhatsApp a mans de la natura de l'àrea del Besòs, que han aconseguit fotografiar-lo, que és un gran llargandaix enmig d'unes canyes. Els agents rurals han confirmat al Catalunya al Dia que el barà en qüestió ha estat efectivament capturat i que l'han traslladat a un centre de recuperació de fauna per avaluar-ne l'estat i poder identificar l'espècie concreta de l'animal. La tinença de fauna salvatge no autòctona, recordem que està regulada a Catalunya per la Llei de Benestar Animal aprovada l'any passat, amb sancions que poden arribar als 200.000 euros en cas de maltractament o, com ara ha passat, abandonament. Així hem arribat en punt a 2:15.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
Més de 170.000 alumnes de sisè de primària i quart d'ESO han començat avui les proves de competències bàsiques en què s'avaluen les habilitats de cada alumne en llengua catalana, castellana i anglesa, matemàtiques i medi natural. Són les primeres proves que es fan des que es van donar a conèixer els mals resultats de l'informe PISA. Ens n'anem en concret a l'escola Martinet, això és a Cornellà de Llobregat. Sara Canyete, bon dia.
Bon dia, Marta. Doncs pels 50 alumnes de sisè de primària d'aquesta escola, el dia de les competències bàsiques ha arrencat així.
Com esteu?
Bé.
Bé? Avui és un dia com un altre, va bé?
Amb aquest intent d'ajudar els alumnes a rebaixar nervis. Avui han començat per la prova de castellà i de matemàtiques i acaben dijous amb la prova d'anglès. Per als alumnes com la Lucía, en Samuel o en Marc, aquest primer examen els ha semblat fàcil.
Bé, era fàcil. Bueno, l'expressió escrita.
Ha estat una mica fàcil, però l'expressió escrita també ha estat una mica difícil. Pel temps. Hem començat ahir 26 i ja eren i 20 i els nervis.
I, bueno, el que m'ha semblat més difícil ha sigut llegir i contestar les preguntes.
En Manu Capitan, el director de l'escola, ens explica que han practicat l'examen un parell de vegades perquè els alumnes coneguessin el model, però que aquí avui es tracta de demostrar el que ja saben.
Al final són competències bàsiques, són elements que no poden estudiar. És tot molt de la comprensió lectora, tant de la part oral, la comprensió oral, la comprensió escrita i l'expressió escrita, tot és entendre el text.
Aquest any, a Sara, la prova de català oral és opcional per la majoria de centres. Aquí, ells què faran?
Sí, perquè encara que ells no són un dels 130 centres seleccionats per fer la mostra ampliada de la prova de català oral, han decidit mantenir-la perquè el curs passat els va semblar útil.
El que vam detectar va ser que a vegades ens fa falta més donar més individualitat a l'alumnat. Quan tens un petit grup, pots treballar molt millor, pots arribar a objectius més fàcilment i ens va permetre veure això. La prova en si, sí, va ser una eina més per veure el nivell oral de llengua catalana que tenim al centre i va ser una dada més.
L'escola i els alumnes coneixeran els resultats d'aquí uns dies, però sigui quina sigui la nota, no modifica l'expedient acadèmic dels alumnes.
La Fundació Arrels, que atén persones sense llar, dona actualment allotjament a unes 300 persones a Barcelona principalment i també a l'àrea metropolitana. És el cas del José Luis, que viu en un pis de l'entitat des de fa 4 mesos. Això després de passar 18 anys vivint pels carrers de Barcelona. La nostra companya Marriera l'ha anat a veure i ho ha fet al seu nou pis de l'Hospitalet.
En José Luis, de 56 anys, en rep a la porta de casa seva uns baixos del barri de la Torrassa. Està encantat de tenir un sostre i de viure sol, ja que té males experiències de compartir habitació en albergs.
Estupendo, hombre, esto no tiene color con la calle. Todo es cerrar la puerta y poder cerrar los dos ojos por las noches, saber que no se va a entrar nadie ni nada, pues cerrar tranquilo los ojos para dormir.
Tot i la seva experiència, en José Luis no perd el somriure i fins i tot, amb humor, recorda els seus 18 anys vivint al carrer a la ciutat de Barcelona.
Jo antes vivia al Raval, ¿no? A Poble Sec, también. Y también he estado viviendo en Hospital del Mar. Tenía tres residencias. En la calle, por supuesto, pero bueno.
Encara guarda el sac de dormir a l'armari, és de les poques coses que li queden dels anys de carrer i en reconeix que li ha costat acostumar-se a dormir al llit.
Yo los primeros días tenía que dormir con las ventanas abiertas o al suelo porque no, claro, no escuchaba ruido, no me daban aire. Claro, estaba... Aquí no me da el aire ni nada, aquí estoy calentito. Ahora, o sea, por la tufa ya está, pero... A los primeros días tenía que tener todas las ventanas abiertas para que me entrara aire y escuchar ruido, porque si no, no me dormía, no duermo mucho, pero dice, bueno, no podía descansar.
L'equip d'educadores d'Arrels l'acompanya en el seu procés d'adaptació i l'ajuda en les seves tasques domèstiques. A més, dues tardes a la setmana també fa teatre i cant coral a Arrels. Una de les coses que més li agraden de la nova vida és poder cuinar, per la seva experiència als fogons.
Hacerme un par de huevos fritos con patatas fritas. En la calle no comía eso, no es habitual comerlo en la calle. No siempre huevos fritos, no. Sí, come huevos duros que te da la gente y eso, pero huevos fritos no te dan. Como no vayas a un bar a comer, no. Y cuidar para ti y comer bien. Estás acostumbrado si la comida es buena, la de los comedores sociales, pero claro, no dejan de ser comedores sociales.
Camina amb una crossa pels problemes físics que té dels anys dormint al carrer. Té dolors d'esquena i rampes, a més de patir tuberculosi i rebre tractament pel VIH. Tot i les agressions, els robatoris i les males experiències viscudes, recorda sobretot els veïns del Paral·lel que el van ajudar.
Ahora ya lo que no pido, porque antes sí que me paraba allí en el Paral·lel a pedir, pero bueno, ahora ya no. Echo de menos los vecinos de allí, pero bueno, me querían mucho los vecinos de allí. Que estaba durmiendo en la calle Radas y la gente me quería mucho. Están más contentos que yo, que esté en sus pisos.
Per ell, el pitjor de viure al carrer són les mirades de la gent.
Yo estaba en la calle, yo le he visto la cara a la gente y te ves la cara de asco, de... Está en la calle, ¿no? Te ves con la cara esa de asco que te ponen y de repugnancia, ¿no? Claro, eso lo sientes las personas, eso te duele. Lo nota el desprecio, el desagrado ese que te miran, eso es lo que más te hace daño.
En José Luis cobra una pensió mínima i una part dels diners els destina a pagar el pis propietat d'Arrels que va rebre l'edifici sencer d'una donació. Ara espera aconseguir un pis de protecció oficial de Barcelona i poder deixar aquest pis a una altra persona que viu al carrer i ho necessita.
Doncs, persones en situació vulnerable, ateses en aquest cas per Càritas Girona, podran rebre atenció psicològica immediata a través d'una xarxa solidària de psicòlegs. Un conveni entre l'entitat i l'anomenada psicoxarxa permetrà derivar casos puntuals i evitar les llistes d'espera a la salut pública. Una atenció complementària que un grup de voluntaris poden oferir també en línia. Anem a Girona, Maria Rovira, bon dia.
Hola, bon dia.
Què suposa per a Càritas de Girona tenir aquesta eina?
Sí, doncs el servei de la psicoxarxa solidària és una opció que reforça les eines de prevenció que Càritas Girona ja ofereix a través dels seus propis programes, com Sentir. Paco Pardo, psicòleg i un dels responsables del programa d'acollida i acompanyament de Càritas Girona.
Les persones no tenen un trastorn de cop. Es va coent, no? I per tant, nosaltres estem en aquesta primera part on les persones doncs, han perdut la feina, fa temps que no treballen, tenen problemes d'habitatge, o, per exemple, persones que acaben d'arribar d'altres països, viuen situacions molt estressants i com això es tradueix en sintomatologia de l'ansietat, de la depressió, situacions on diríem, la persona doncs, està patint aquest estrès. No?
Quan es detecta una necessitat més complexa és quan es deriva la persona.
Si ja en les nostres sessions individuals o grupals o en els nostres tallers de psicoeducació encara la cosa no evoluciona i a més veiem que va a pitjor, va empitjorant, llavors és quan ja es planteja una derivació segurament això, no? A la xarxa de salut mental o en aquest cas doncs, la possibilitat de derivar també a psicoxarxa.
I com funciona aquest servei?
De fet, el que fa la psicoxarxa solidària del Col·legi de Psicologia de Catalunya és oferir assistència a persones sense recursos econòmics a un preu simbòlic i col·labora amb diverses entitats socials. Vanessa Galera, psicòloga sanitària i membre de l'equip d'admissions i del projecte Psicoxarxa de Girona.
És un projecte solidari, però no gratuït, en què els nostres professionals són tots col·laboradors col·legiats i que simplement és això, no? Persones que necessiten un suport psicològic, que de moment no poden accedir a dir a cap altre recurs, a buscar en psicoxarxa, si compleixen els requisits econòmics, doncs endavant. I si ve d'una fundació és molt més fàcil. perquè ja se salta filtres.
En el cas del conveni amb Càritas Girona, dona eines per actuar de manera ràpida.
Quan la persona especialment es troba en crisi, intentar donar-li eines a curt termini, no esperar moltíssim temps, no? Per això fem, bueno, intentem fer les derivacions el més ràpid possible. Que aquesta persona pugui ser escoltada o mínimament atesa, mentre no arriba el seu suport, diguéssim, més estable.
A Girona, altres entitats socials també s'han interessat per col·laborar amb Psicoxarxa, com ara Activat per la Salut Mental Girona, Fundació Acció Social Infància i la Fundació Drissa.
Són 2:15 de 2. Després de 17 anys tancada, la Cova dels Muricecs de Llimiana, al Pallars Jussà, serà accessible a partir d'ara per investigadors i per fer-hi visites guiades. Conté aquesta cova una de les colònies de ratpenats més importants de Catalunya i pretén conservar aquesta espècie en perill d'extinció, alhora que trencar mites sobre uns animals, doncs no ens enganyem, poc valorats, però molt importants per la natura. Doncs qui ja ha entrat dins la cova és el nostre corresponsal, Pau Rovira. Pau, com és aquesta cova?
Bon dia, Marta. Doncs la Cova dels Muricecs està situada a la Serra del Montsec, al vell mig del Congost de Terradets, i acull una de les colònies de ratpenats més importants de Catalunya. I hem entrat amb en Jordi Castelló, de Renatura Pirineu, que és l'encarregat de fer tant visites periòdiques a la cova, per fer el conteig de la colònia, com les visites guiades que ara s'ofereixen. I podem dir que per dins és espectacular. És molt llarga i molt alta, també, fins a 9 metres d'alçada, a la sala principal. Té diverses galeries i fins i tot un laberint. Si està molt bé, podríem dir que és un refugi climàtic de 17 graus constants i podem trobar estalactites, estalagmites, a més dels ratpenats, clar. Ara, ens diuen, hi ha uns 200 exemplars i els podem veure i també sentir. I és que aquesta gruta, ens explica Castelló, els encanta.
És un refugi de cria, de que a més al llarg de l'any doncs, també serveix com a refugi de migració, de tardor i de primavera.
La cova acull fins a 9 espècies diferents de muricecs, algunes en perill d'extinció. El fet que siguin animals poc mediàtics, lamenta, fa que no se'ls valori prou.
Perquè són uns animals així peluts, que surten de nit, que bé, totes les connotacions negatives que han anat acumulant al llarg de la història, però tenen un munt d'avantatges, són uns consumidors d'insectes ingents, i la veritat és que ens deparen un munt de sorpreses amb qüestions de sanitat, per exemple, no? És a dir, estan fent molt d'estudis al voltant de les malalties que són capaços de superar i, per tant, ens poden donar moltes sorpreses i ajudar-nos amb temes sanitaris.
Aquesta cova, Pau, s'ha pogut reobrir gràcies a un acord a tres bandes, oi?
Exacte, un acord entre l'Ajuntament de Llimiana, l'entitat ambientalista Renatura Pirineu i el grup de recerca Vivio, i que permetrà compatibilitzar la conservació dels muricecs amb la realització d'aquestes visites guiades que hem fet amb l'objectiu de sensibilitzar la població sobre la conservació dels ratpenats.
Realment és l'acord que s'ha arribat entre un ajuntament que és propietari d'una finca on hi ha una cova amb aquestes característiques, que històricament havia estat molt visitada, bastant vandalitzada, i que ja des del 2006, que és quan es va fer el primer tancament, va tenir molt clar que la prioritat era conservar els muricecs i que al mateix temps vol compatibilitzar-ho amb visites guiades i la divulgació del paper que tenen els muricecs en l'ecosistema i la importància de conservar-ho.
I un altre animal, la tortuga mediterrània, és una espècie amenaçada i protegida a tota la península Ibèrica. De fet, a Catalunya només en queden aproximadament 8.000 exemplars. Doncs bé, a poc a poc s'està treballant per reintroduir aquest animal, tan freqüent abans als boscos mediterranis, i un exemple d'aquesta feina és la finca Vallmajor, a Bovera, un projecte que combina el conreu d'oliveres i la recuperació de fauna. Júlia Albacar, aquí a Bovera la població de tortugues ha crescut més d'un 60% en els últims anys. La pregunta com s'ho han fet.
Bon dia, Marta. Doncs una de les claus és apostar per conreus ecològics perquè permeten augmentar la fauna i la flora a tota la finca i a la vegada recuperar els hàbitats d'espècies com la tortuga mediterrània. Ho explica així Alfons Pere, responsable del projecte de l'Associació Trenca, entitat que gestiona la finca.
No entra maquinària pesada, no tirem pesticides, herbicides ni res. Llavors, tot això, tot aquest esforç va orientat a fomentar el tema dels ecosistemes i la biodiversitat. Estem veient que tota la flora, el que és flora i fauna, està molt, molt desenvolupada.
En xifres, a la finca Vallmajor, la població de tortuga mediterrània ha passat de 105 exemplars el 2021 a 172 el 2023.
Júlia, i la finca també ha anat creixent en aquest temps.
Efectivament, aquest 2024 s'ha, atenció, duplicat l'espai dedicat al conreu. En aquest cas, la finca Vallmajor forma part del Pla de Conservació de la Biodiversitat d'Endesa i Mordóñez és tècnica.
L'alt nombre de tortugues que estan prosperant, la finca es trobava pròxima al punt de saturació poblacional. D'aquí que s'hagi sumat al projecte la finca adjacent.
Amb l'ampliació de la finca també s'han incorporat sistemes per tancar l'espai i evitar l'entrada de possibles depredadors.
Els pagesos reclamen més implicació d'administracions i consumidors amb els productes de proximitat. A Osona hi ha restauradors que fa anys que fan cuina de quilòmetre zero, de l'hort a la taula, potenciant la compra directa als petits productors del costat de casa, donant suport, per tant, a l'economia local. Corresponsal a Osona, Nati Adella, amb qui has pogut parlar?
Doncs bé, he parlat amb tres cuiners diferents. Comencem amb l'Ignasi Camps, fill de pagesos i cuiner de Cal Ignasi, un restaurant de Cantoni Gros amb 25 anys d'història. El 90% de la seva carta és quilòmetre zero. Treballen amb més de 100 proveïdors de confiança seguint el calendari que toca.
Posar el paisatge al plat. Què tenim, què ens envolta, què es produeix al Coll de Cabra, què es produeix a Osona, què es produeix a la Garrotxa, què es produeix a Catalunya. I a partir d'aquí muntem la nostra carta. Aquí hem de recolzar les grans marques? No, nosaltres estem per recolzar els petits.
La seva dona, la Valle Cano, cap de sala, està orgullosa de poder explicar amb noms i cognoms qui hi ha al darrere dels productes de cada plat.
Jo els meus diners els dedico als petits productors perquè són els que treballen la terra cada dia i els que s'esforcen. Tots estem amb els pagesos, però després no els hi comprem amb ells. Clar, si els hi compréssim no s'haurien de revoltar.
Un altre exemple, la particular aposta culinària de Jordi Coromines, de l'Horta de Tavertet i el Timus de Manlleu. Té hort i cultiva les seves pròpies verdures.
Naps, tomàquets, blat de moro, pastanacs de colors, no? Salsifins, coses que no són gaire comunes, que no es poden comprar a molts llocs. Tenim igualment petits pagesos, com en Pau d'Alella, en David de l'Horta viu, o el meu veí, Josep, que també ens proveeixen.
Vibra tant amb el projecte que vol traslladar el restaurant al mateix hort familiar i fer-hi habitacions, una novetat.
Casa meu, on vaig néixer jo de petit, es diu l'Horta. No visc allà, però sí que continuo una mica en la pagesia, en un altre camí d'agricultura i en un futur pròxim d'obrir un restaurant al mateix hort.
I per últim hem parlat amb l'Albert Solà, cuiner i un dels socis del Sant Bucus, restaurant ubicat dins el Mercat Municipal de Manlleu, que forma part d'un projecte social d'inserció. Cultiven herbes aromàtiques que degustes a la carta i que es comercialitzen en cafeteries i botigues gourmet de tot Catalunya.
Acostar-nos una mica al producte més local, intentar incorporar encara més les aromàtiques, que és el que tenim de producció pròpia, bueno, és el que ens vincula a la terra, a tota la cooperativa, donar a entendre a la gent que a vegades si s'ha de pagar una mica més per un àpat és perquè estàs intentant fomentar l'economia més local i que la gent està cobrant uns sous justos i que els pagesos estan guanyant la vida i etcètera, etcètera.
Tenen 3 hectàrees de la finca Mas Vinyoles de Sant Pere Torelló i l'hortalà és el Toni Juclà.
Plantem, mantenim i collim a mà. I després, des de la terra a la tassa, per crear oportunitats. Què vol dir això? Que un cop la tenim collida, seca i envasada, l'enviem aquí al restaurant o moltes cafeteries o molts clients finals i ja la tenen a punt per fer la infusió.
Tots els cuiners amb els qui hem parlat que cuiden el producte de proximitat coincideixen a dir que la feina de pagès està infravalorada i que falta reconeixement.
Catalunya al dia.
La Perla 29 converteix el clàssic de Tennessee Williams, el zoo de vidre, en un assaig teatral per parlar de l'artifici de la ficció. S'estrena demà i està protagonitzada per Laura Conejero, Roger Torns, Clara Moraleda i David Anguera. Barcelona, Marta Vives.
El zoo de vidre és el retrat d'una família dels Estats Units al 1930 en ple crac del 29. En un pis petit, l'Amanda, Malda, partirà endavant amb els seus dos fills després d'haver estat abandonada pel seu marit. Una història que parla de la fragilitat humana, de records, de memòria, atravessades per la música que s'interpreta en directe. Per Laura Conejero, un paper com el d'Amanda Winfield és un compromís.
Ostres, l'ha fet la Jessica Lange, l'ha fet aquesta. I dic, com és dir, doncs ja està, molt bé. No pensarem més en el tema, sinó que deu ser perquè és un personatge meravellós, no? Doncs aprofita'l i fes tu el que puguis i el millor que sàpigues.
Martina Cabanes s'ha encarregat de la direcció i també de la traducció d'aquesta versió. Per a ella, el repte era explicar de nou el que ja ha estat explicat.
No té una idea de semblar-se a un altre, ni de destrossar el que ha fet un altre, ni de tenir una idea original, sinó que quan llegeixes una cosa, et toca i t'emociona d'una manera i proves d'explicar-ho tal qual ho has entès.
El zoo de vidre es podrà veure fins al 19 de maig a la biblioteca i a partir de la tardor farà gira per Catalunya. Demasiado asimétrica.
Chica Sobresalto, María José Llergo i Lua Mosquetera són les caps de cartell de la tercera edició del TETA, el Festival Feminista i LGTBIQ+ de Tarragona, que es farà del 31 de maig a l'1 de juny al Camp de Mart. En els espais de reflexió, doncs, es tractaran temes com ara el consentiment i la llibertat sexual o la revolució feminista a Tarragona, Maria Piccini.
Monòlegs, tallers, jocs, xerrades i debats relacionats amb el feminisme, la maternitat, la lactància o els drets humans són algunes de les activitats que es faran en aquesta tercera edició. Enguany, com a novetat, el festival s'estrenarà el 23 de maig amb el Preteta, un debat que tractarà diversos temes relacionats amb el consentiment, la llibertat sexual i la revolució feminista, amb l'objectiu de convertir-lo en un espai de reflexió per tota la ciutadania. Cecília Mangini, regidora d'Igualtat i Feminisme de l'Ajuntament de Tarragona.
Que hasta la tercera edición creemos que es un festival consolidado, un festival realmente que transforma a Tarragona en un referente en el mundo feminista, un referente de celebración, un referente de expresión, un referente de reivindicación.
L'1 de juny al matí serà el torn de les entitats feministes i socials de tot el territori, que tindran l'oportunitat de donar a conèixer la seva tasca a través de tallers i activitats. A la tarda tindran lloc els concerts més destacats, que aniran protagonitzats per María José Llergo, Chica Sobresalto i Mucha Piper. Les entrades tindran un preu de 15 euros i es podran aconseguir a partir d'aquest divendres 16 d'abril.
Blanes és la seu del Costa Brava International Film Fest, la primera edició d'un certamen que, a més del concurs, presenta una setmana farcida de propostes relacionades amb el setè art. Serà de l'11 al 18 de maig. Laia Claret, quantes pel·lícules s'han presentat al concurs?
Doncs mira, Marta, bon dia. Segons asseguren, 4.500 cintes i de més de 120 països entre curts i llargmetratges. Un comitè de selecció n'ha triat 140 de curts i 40 de llargs i el dia 18 de maig celebraran la gala al Teatre de Blanes, d'on en sortiran els guardonats. Els premiats els triarà un jurat especialitzat la nit abans. El dia 11 es farà la gala dels Premis d'Honor, el de divulgació al cinema per Cayetana Guillén Cuervo, el de trajectòria per Mònica Randall i el de millor professional en categoria tècnica pel muntador i editor de Blanes, Amado Carreras. Unes dates que en Todo Mur, regidor i alcalde, han comentat que no ho havien contemplat, però que al final han coincidit amb les de Festival de Cans. Aquest matí també s'ha presentat el cartell del festival, que l'ha dissenyat l'actor i artista Mariano Peña, i el guardó que s'entregarà és de l'escultor Jordi Coll. I durant tota la setmana aquesta hi haurà activitats com ara concerts de bandes sonores o projeccions de cinema, al Zocine. El regidor Jordi Calvet remarcava alguns dels noms destacats o bé en el concurs o en les activitats.
Els que podem confirmar és la Macarena Gómez vindrà a presentar pel·lícula, el Salva Reina vindrà a presentar pel·lícula, l'Eulàlia Ramon vindrà a presentar un curtmetratge, segurament la Marta de Tura, però hi ha altres que vindran com a membres del jurat, com l'Assumpta Serna, la Xena Manyes, la Ingrid Rubio, etc etc.
Per tant, a Blanes, la claqueta és a punt per marcar l'inici.
Barcelona programarà aquest estiu una regata cultural amb més de 200 activitats musicals, artístiques, esportives, gastronòmiques i científiques coincidint amb la Copa Amèrica de Vela. L'objectiu, estrenyar el vincle entre aquesta prova esportiva i la ciutat de Barcelona. La programació s'ha presentat aquest matí a la Fundació Miró a Montjuïc i allà hi havia en Jordi Corbalan.
La Copa Amèrica és la clau que obre la porta del mar a Barcelona i a la seva ciutadania.
Seguint l'exemple de l'Olimpíada Cultural del 92, les institucions i entitats públiques i privades de la ciutat han adaptat les programacions dels pròxims mesos per acostar la ciutadania a la Copa Amèrica de Vela. Jaume Collboni, alcalde de Barcelona.
Tindrem l'oportunitat única de viure intensament, de moltes maneres, a la Copa Amèrica, perquè Barcelona vol tornar a demostrar al món del que és capaç de fer, d'enlluernar-la, en aquest cas, des del mar.
La clàssica a la platja oferirà els dies 11 i 12 de juliol dos grans concerts a la sorra de la Barceloneta amb dos dels millors directors del moment. L'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya sota la batuta de Ludovic Morlot i l'Orfeo Català interpretaran una oda als himnes de grans esdeveniments esportius. L'endemà, Gustavo Dudamel dirigirà el cor i l'Orquestra Simfònica del Liceu amb un repertori per a tots els públics, amb una selecció de les peces més emblemàtiques del compositor John Williams. El 10 d'octubre es podrà seguir des de la platja la cerimònia d'inauguració de la final de la Copa Amèrica de Vela. Al moll de la Fusta i al remodelat Port Olímpic es programaran també actuacions i actes de la Mercè. També es farà una regata d'exhibició de patins catalans amb un rècord de 300 participants.
Catalunya al dia. Connecta't al territori.
6 minuts i arribarem a les 2. Temps ara pels esports. Centrada avui de forma especial en el partit de tornada dels quarts de final de la Champions entre el Barça i el PSG. Au del Serra, bon dia.
Bon dia.
El Barça rep aquest vespre a Montjuïc el PSG en aquesta tornada dels quarts de final de la Champions amb l'oportunitat de tornar a unes semifinals d'aquesta competició europea 5 anys després.
Xavi Hernández adverteix, però, que tot i l'avantatge que tenen de 2-3 del partit d'anada, avui no poden sortir a especular amb el resultat.
Tenemos que hacer las cosas muy bien, porque es un equipo que te va a exigir muchísimo, ¿no? Sobre todo en presión alta, te va a presionar los 90 minutos, va a ser complicado. Mañana, insisto, tenemos una guerra futbolística importantísima, ¿no? Y habrá momentos que el equipo va a sufrir.
El Barça té les baixes per sanció al mig del camp de Christensen i Sergi Roberto, per la qual cosa el canari Pedri avui apunta a titular. Mentrestant, el PSG, Luis Enrique ha deixat clar que sortiran a buscar la victòria i que estan convençuts que ho poden aconseguir, i ha lamentat que a l'anada no assolissin un millor resultat.
Creo que el resultado no refleja con exactitud lo que merecimos. Creo que merecimos mínimo el empate. Creo que hicimos mérito para poder hacer algún gol más. Tenemos que dar una mejor versión y que tenemos que ir a por el partido. Somos un equipo que de serie no especula. Te puedes imaginar que esa palabra no existe para nosotros y estamos plenamente convencidos que le vamos a dar la vuelta.
El Barça-PSG començarà a les 9 del vespre i, com sempre, el podreu seguir a la TDT de Catalunya Ràdio a partir d'una hora abans.
Doncs ara mateix, un dels focus d'atenció del partit es troba en un restaurant de Barcelona on se celebra el clàssic dinar de directives, on no sabem si prèviament haurà parlat Joan Laporta. Anem, doncs, cap allà. Arnau Mercader, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs mira, el president Laporta fa escassos minuts que ha entrat al Via Veneto, l'únic que no ha fet cap declaració. Tampoc ha fet cap declaració el president del PSG, Nasser Al-Khelaifi. Sí que ha parlat Rafa Juste, que escassos minuts abans que Laporta ha entrat al Via Veneto i que ha mostrat molt d'optimisme pel partit d'aquest vespre contra els parisencs.
Ens deixarem la pell, i si ens deixem la pell de l'equip i tota l'afició com estic, segur que ens deixarem, estic molt positiu.
Mentrestant, els Mossos d'Esquadra han preparat un operatiu especial de seguretat per rebre els 3.000 seguidors del PSG, 400 d'ells radicals. Es preveu un desplegament d'uns 350 efectius policials. El director general dels Mossos, Pere Ferrer, ha explicat en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio el perquè d'aquest dispositiu tan ampli.
És evident que en aquesta, en el que portem de temporada, i atesos, doncs, les últimes informacions, doncs, que s'han compartit, al nivell 4 sobre 5, aquest 4 reforçat, doncs imposa, doncs, que tinguem un dispositiu de seguretat ampli, d'una banda per la gestió pròpia del que és l'esdeveniment esportiu, amb tots els aficionats i tota la grada d'animació que es desplaça des de França, i de l'altra també, doncs, per mantenir la seguretat en l'àmbit del que és l'amenaça estrictament terrorista.
I de la Champions del Barcelona Open de tennis, que avui arriba a la segona jornada.
I que en bona part de les mirades se centraran en Rafa Nadal i que tornarà a jugar un partit de competició oficial gairebé 4 mesos després. Instal·lacions del Tenis Barcelona. Sergi Andreu, bon dia.
Bon dia. Rafa Nadal serà el quart torn a la pista central. Aproximadament entre les 5 i les 6 de la tarda començarà el seu partit davant del jove tenista italià Flavio Cobolli, número 62 del món. D'entrada, ja han passat a la segona ronda el canari Roberto Carballés, també el serbi Dusan Lajovic o el francès Van Asche. Ara mateix, a la central, en joc el partit entre el mallorquí Jaume Munar i el japonès Nishioka. Munar ha guanyat el primer set 6-3, i ara en el segon empat a un jocs.
Gràcies, Sergi. I encara hem d'explicar, o hem de parlar d'un apunt de bàsquet, un de waterpolo, Udal, i un altre d'hoquei patins.
Una mica de poliesportiu. En bàsquet, segons apunta el periodista Adrian Wojnarowski, de la cadena ESPN, i que és especialista en la NBA, el català Jordi Fernández serà el futur primer entrenador dels Brooklyn Nets la pròxima temporada. El badaloní, de 41 anys, és l'actual segon entrenador del Sacramento Kings i també és el seleccionador del Canadà. En waterpolo, aquest vespre juga un partit avançat de la 19a jornada de la Lliga Femenina. 8:45 s'enfrontaran el Sabadell i el Terrassa, tercer contra quart classificat. Aquest partit s'avança avui perquè el Sabadell, recordem que aquest cap de setmana, juga a la final a 4 de la Champions Femenina de waterpolo. I en hoquei patins, per una banda, la Corunya serà la seu de la final a 4 de la Champions Femenina, que es disputarà els dies 27 i 28 d'abril, i on el Palau de Plegamans hi jugarà una semifinal davant el Vila-sana. I per un altre costat, Lluís Teixidor i Lluís Noguer deixen de ser entrenadors del Voltregà de l'hoquei Lliga Masculina. La directiva del club usonenc els ha comunicat que no seguiran la temporada que ve i tots dos han decidit deixar el càrrec de forma immediata abans d'acabar la temporada.
t'ho pots perdre.
I avui acabem escoltant aquest grup vocal, Ensemble Obós Omnes, dirigit pel català Xavier Pastrana, que inaugura, amb els 6 motets de Bach, el 6è Festival Llums d'Antiga, un dels certamens que millor representen el panorama de la música antiga al nostre país i també a Europa. Fins al 30 d'abril també passaran pel certamen noms destacats d'aquest gènere, com la flautista neerlandesa Lucy Horst i la clavicenista russa Olga Pashenko. Aquest festival es fa en 3 edificis medievals de Barcelona, la Basílica de Sant Josep l'església de Sant Felip Neri i el monestir de Sant Pau del Camp, i té la particularitat que enriqueix les actuacions musicals amb espectacles lumínics.